Compte enrere. Període final que precedeix un esdeveniment imminent, marcat pel decurs dels darrers instants abans que tingui lloc, generalment envoltat d'expectació. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem també el president dels nostres noticiaris, l'Òscar Fernández. Com estàs?
Hola, bona tarda a tots dos.
Avui aquí, mira, de tornada una mica tots, no?
Avui podria fer-te una secció, si vols.
Ah, sí?
Sí, tinc moltes coses a dir-te.
A veure.
Però moltes, eh? La primera, hi ha gent de l'equip del Catalunya Mitjà que posa en dubte que, de fet, no, posa en dubte, no, assegura que compte enrere no és la paraula del dia, però en són dues de paraules.
Bé, és el concepte del dia.
Oh, sí, va, per tu ho dius la paraula del dia, perdona. Segona, també tinc per l'Eloi, perquè, Eloi, té sentit la solució avui, però què és això?
Sí, 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 m'han trucat.
La solució.
Si feien un tema de memòria, m'han dit que podem trucar, i m'han trucat per...
Sí, les alineacions... Té molta memòria,
sí,
és veritat.
Sí, però clar, cobra doble avui, o com va això?
No, home, m'ha trucat l'Elisenda, m'ha dit, escolta'm, que podem parlar d'això
i... Ah, no t'ho paga, allò.
Surt a tot arreu, l'Eloi Vila.
Jo li pago.
No, però escolta'm, m'ha agradat molt poder compartir aquesta dèria meva d'aquestes alineacions que et queden a la memòria, encara no saps per què, no? M'han preguntat, però com, això com ha sigut? Doncs mira, perquè fent col·leccions de cromos de petit, i als anys 80, clar, era el meu...
Estic temptadíssim de dir-te, era... Real Societat 1980.
Ja ho he fet, això és el que ha fet amb la Carota, això és el que està fent amb la Carota. Te les diu de memòria, te les diu totes, comença per Arconada i va tirant.
Espera, Real Societat 83.
Sí, Arconada, Celayeta, Gajate, Gorriz, Cortabarria a la defensa, al mig del camp Zamora, Diego Perico Alonso, i a davant, Idígora Satrústegui i López Ufarte.
La Real Societat,
l'equip campió de Lliga.
Saber-se el Barça, vale, però la Real Societat...
I també s'ha l'Atlètic de Bilbao, no? Si n'és
sí,
uns quants.
El València, sí, també me'l saps dir?
El València de l'any 80, que va guanyar la Recopa, sí, sempre era la porteria, Carrete, Arias, Tendillo, Botobot a la defensa, Subirat, Saura, Castellanos, Daniel Solson al mig del camp, i a davant, Bono, Feldman i Mario Alberto Kempes.
No està preparat, això. No, no. Dirà, els m'han preparat abans. No,
els estic llegint, eh?
I encara tinc una altra.
Ah, una altra secció, espera't.
Teniu berenar o no, avui?
Doncs justament avui no.
No teniu pastetes aquí sobre la taula?
No.
Pues aquí és una errada de la teva primera convidada, que sempre em retreu, que ella porta a menjar sempre que ve a l'estudi i que no li reconeixem mai. Per tant, aquí alguna cosa falla. O a tu no et cuida igual que
se
em cuidava a mi?
Se la porto a l'Òscar.
Sònia, en Dol, com estàs?
Bona tarda.
Tanquem totes les...
Hòstia, com ha entrat l'Òscar, avui?
Fort,
no, l'Òscar ve amb energia,
fort,
després de les vacances.
No, escolta'm, sí o no?
Sempre jo amb dic... ganes de veure't i tu repartint aquí
no, clar, escolta'm, llenya. Això va així, quan jo dic que hi ha pastetes llavors rebo un WhatsApp de Sònia Andol dient jo et vaig portar pastetes i no em vas tornar una safata, et reclama una safata que diu
però
que es veu que es
quedar
profeta.
El Carlos Baraiva va,
que podria ser, sí, sí. Per tant, escolta'm, aquí ha fallat si no es porta per anar.
Estem secs.
Sí, sí, aquí
secs
ha fallat.
Una panxa buida.
No, no, un desastre.
Ai, és dimarts 7 d'abril i estem pendents també de tot això. Exemple de l'amenaça del dia.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha recordat a l'Iran que aquesta matinada s'acaba el termini que havia donat per arribar a un acord i reobrir l'estret d'Hormuz. Ara Donald Trump diu, literalment, que tota una civilització morirà aquesta nit. Però l'Iran no s'arronsa i avisa que respondrà més enllà de la regió si els Estats Units tiraran davant les seves amenaces. Mentrestant, Israel continua atacant infraestructures civils iranianes i ha demanat a la població civil que avui no agafin els trens, en el que s'entén com una nova amenaça contra objectius civils.
Escoles al dia.
El govern ha aprovat una partida de 100 milions d'euros per posar a punt les escoles construïdes fa més de 60 anys. De fet, són una de cada quatre escoles a Catalunya. I aquest anunci, a més, ha coincidit amb el retorn de la consellera d'Educació Esther Niubó, que ha estat 2 mesos de baixa mèdica.
I atenció a aquesta oferta milionària.
El fons d'inversió Pershing Square ha fet una oferta de més de 55.000 milions d'euros per fusionar-se amb Universal Music, el segell discogràfic més important del món. És l'empresa responsable d'estrelles com Taylor Swift, Bad Bunny o Billie Eilish, que ha vist com el seu valor en borsa pujava un 12% aquest matí després d'aquest anunci. L'oferta no és vinculant i, per tant, queda en mans dels inversors que haurien d'acceptar el preu de 30 euros per acció que ha proposat Pershing Square.
I avui és dia de Champions, comencen els quarts de final.
Avui deus tenir, Garriga, nervis, sí. Perquè a les 9 sí. Comencen els quarts de final amb 2 partits. Hi ha un Sporting de Portugal-Arsenal, que no et deu interessar gaire.
Gens.
Però el Madrid-Bayern de Munic farà que el sopar igual no se't posi bé.
Nervis i confiança.
No, Garriga no té confiança. Garriga està cagat, ja t'ho dic jo.
La cara que ha fet.
No, has posat a afirmar coses molt gruixudes, eh?
El Garriga és capaç de dir que eliminin alhora Barça i Madrid en aquesta eliminatòria de Champions, sí o no?
M'han fet aquesta pregunta aquest migdia i m'ho he hagut de pensar.
Veus?
Home, no.
Ja el conec,
sí.
Hòstia, però si és claríssim, no?
Lliga ja assegurada.
Lliga assegurada i endavant a la Champions i ja ens els trobarem.
Sí.
Deixeu-me dir que els dos partits d'avui, aquest Sporting de Portugal, Arsenal i el Madrid-Bayern, els podeu seguir a l'exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio i que demà hi ha el Barça Atlètic de Madrid.
Aquest sí que serà per infartar. I aquesta tarda, a banda de tot el que m'ha explicat, de què hem d'estar pendents?
Doncs als Estats Units per dos motius. El primer, aquesta guerra de l'Iran, que a la tarda hi ha roda de premsa a la Casa Blanca amb la portaveu del president Caroline Leavitt. I el segon, estarem pendents del Pentàgon, perquè explicaran més coses sobre la missió Artemis a la Lluna, que avui ja està tornant cap a la Terra.
Això està bé, mentre s'acaba el món, doncs ja anem buscant un altre planeta, la Lluna, a veure si acabem
una opció
tots.
B, sempre s'ha de tenir una opció B a la vida.
Pla B. Òscar Fernández, fins demà.
Adeu.
Adeu.
Ara ho explicava l'Òscar. Donald Trump ha llançat una amenaça fa, una hora llarga. Avisa literalment que tota una civilització morirà aquesta nit. Hem decidit que a partir d'ara els missatges de Trump els dramatitzarem, perquè jo crec que llegits amb la veu oficial de Catalunya Ràdio encara sonen més forts. Això és el que ha tuitejat Donald Trump a les 2 del migdia.
Tota una civilització morirà aquesta nit per no tornar mai més. No vull que passi, però probablement passarà. Tanmateix, ara que tenim un canvi de règim complet i total, en què prevalen ments diferents, més intel·ligents i menys radicalitzades, potser pot passar alguna cosa revolucionàriament meravellosa. Qui sap? Ho descobrirem aquesta nit, en un dels moments més importants de la llarga i complexa història del món. 47 anys d'extorsió, corrupció i mort arribaran finalment a la seva fi. Déu beneeixi el gran poble de l'Iran.
Llegit així sembla que sigui un joc, no? No ho sé.
És que ens trobem amb la situació de que anem normalitzant, no?, determinats missatges que són una absoluta bestiesa. Jo he entrat parlant del futbol perquè és que d'alguna manera ho necessito, no? És com inassumible encara un dia, no?, amb un missatge que diu que una civilització pot desaparèixer aquesta nit, tota una civilització sencera.
I fixa't la contradicció que comença dient aquesta nit una civilització sencera morirà per no tornar mai més, i acaba Déu beneeixi el poble de l'Iran. Home, doncs perdona, si els mates a tots, poder...
I alerta també una falsedat, que és ara que vivim en un món amb ments menys radicalitzades. No?
Bé, ell ja es refereix al nou règim de l'Iran, que se suposa que són més bons que els que hi havia abans.
Sí, però si es mira una mica el Malik, no?
No, i avui...
És una evidència que
avui parlarem molt d'això, de radicalització. Falten 10 hores perquè venci l'ultimàtum de Donald Trump a l'Iran. Ha de reobrir l'Iran a l'estret d'Hormuz, que és clau pel comerç mundial de gas i petroli. Si això no passa, doncs Trump ha fet la seva amenaça.
Aquesta matinada, a les 2, s'acaba el termini, i si ahir Trump amenaçava de destruir l'Iran amb una sola nit, doncs ara ha pujat el to, i això que sentíem, amenaça de destruir tota una civilització. L'Iran no s'arronsa, avisa que respondrà més enllà de la regió si els Estats Units tiren endavant aquestes amenaces, i mentrestant, què fa Israel? Doncs continua atacant infraestructures iranianes a l'illa estratègica de Kharg, un complex petroquímic, també a un pont del sud de país. I ha amenaçat també tota la xarxa de trens, avisant els iranians que no l'autoritzen.
La Sònia Aldols, ja l'hem saludat abans, és politòloga, és analista especialista en relacions internacionals. Bona tarda, ara, oficialment.
Bona tarda.
Això que fa Trump, amenaçar amb destruir una civilització, com s'enmarca dins dels poders que té un comandant en cap de les Forces Armades dels Estats Units? Com ho qualifiquem, això?
Si fos només un comandant d'un altre país que no es considerés democràtic, no deixaria de ser narrativa de guerra. El que passa és que ho fa la persona que està al capdavant de la primera potència mundial, especialment la primera potència militar mundial. I el llenguatge que ha escollit en si mateix és un llenguatge genocida. És a dir, acabaràs amb tota una civilització...
Si li llegim ara em poso un exemple una mica remot, a un líder d'un país africà que està en guerra amb un altre, la comunitat internacional sortiria a denunciar-lo?
És que no... Entenc que posis aquest exemple, eh? No m'agrada posar sempre l'exemple de l'Àfrica, perquè al final sembla que els estigmatitzem només a ells, pobres, que hi ha molts països que ho estan fent molt bé ara mateix. Jo crec que si ho fa el líder...
O d'un país europeu,
Houthis,
o d'un país europeu...
No, però
o petit,
el líder dels Houthis del Iemen ho fa el règim d'Iran mateix, o ho fa un altre govern que no consideres democràtic i ja no et crida tant l'atenció. Però ho fa Donald Trump i crida molt l'atenció, perquè a més ho estan fent amb una retòrica de que ells estan defensant els valors mundials de la pau, sobretot. Recordeu que tenia aquesta obsessió amb que li donguessin premis de pau. Mm. Ho fa dient que estan ajudant a un poble a alliberar-se d'un règim tirà, i ho fan sobretot dient que és per defensar els Estats Units, no? Que ho feia com una defensa perquè havien atacat valors propis. Tot és contradictori, aleshores comença a ser fins i tot amoïnant una mica l'argumentació que dona. Abans jo podia estar d'acord o desacord amb en Donald Trump, però realment aquest missatge, si el mireu, està ple de contradiccions ja només dins del propi missatge.
Sí, clar, però és angoixant, perquè és clar... Què pot fer Donald Trump si no compleix el que ha dit? Perquè, clar, si, aquesta, si no hi ha l'obertura de l'Estret d'Hormuz i no compleix aquesta amenaça, no, què pot fer
Donald Trump? És a dir, pot passar que no passi res, també.
Pot passar que no passi res. Jo crec que serà una, si hi ha un atac, serà un atac fort avui, aquesta nit. En cap cas serà un atac que acabi amb tot el país, perquè primer és que
no
li interessa.
Quan diu morirà una civilització, què vol dir morirà una civilització? Com es pot entendre morirà una civilització?
Jo el que entenc és que faran un atac molt gran, i com que li han estat criticant que ell, quan parlava de l'Iran, ho feia d'una forma despectiva i no era conscient de que la civilització persa és una civilització en tant que culturalment, religiosament, històricament, vull dir que té un pes que no és un país qualsevol que l'està titllant d'un país nou inventat, quan Estats Units és molt més inventat i més nou que no pas la tradició persa, i jo crec que ha volgut utilitzar aquesta paraula com dient, arrasarem el país, no? Perquè des de que estan amenaçant que s'hi posaran boots on the ground, no? Que portarien tropes d'infanteria a terreny, que acabarien amb totes les infraestructures, que acabarien amb tot el règim, però fixeu-vos que el propi tuit ja diu, ara que hi ha un règim totalment nou, no? Que són més llestos, més... és el fill. O sigui, quin règim nou? Si ni tan sols a Venezuela hi ha hagut un canvi realment radical, no? Per tant, la contradicció en el propi missatge és que continua sense saber cap a on van, i fixeu-vos que és l'últim de l'últim de l'últim ultimàtum. Aleshores, potser aquesta nit, jo crec que ara sí necessita poder dir a les dues del matinada que han fet alguna cosa forta o bèstia.
És a dir, que ens llevarem demà, o a gent que es quedi desperta, passaran coses aquesta nit, tu creus que passaran coses?
Jo crec que ell mateix s'està posant en una situació
en què ha de
que necessita
alguna cosa.
Dir al final no han complert l'ultimàtum i hem fet alguna cosa, i si no, sortirà a dir... torno a posar un altre ultimàtum perquè hem començat a negociar.
Per tant, tu el que intueixes o preveus és que hi hagi un atac fort que pugui obligui l'Iran a negociar. Potser l'escull principal ara amb les negociacions és aquest peatge que vol perpetuar l'Iran a l'Estret d'Hormuz, un peatge estratosfèric o no?
Sí, o sigui, sobre l'atac, jo no dic que hagi de passar, dic si hi ha un atac crec que serà fort o serà una cosa molt simbòlica perquè ell necessita poder dir que han aconseguit coses. Amb la volatilitat de Donald Trump jo no m'atreveixo a dir què farà als Estats Units. Però és cert que la negociació, una negociació és quan s'està negociant.
L'Iran ja ha dit que des d'aquest tuit no hi ha negociació.
Per això, a banda... la primera proposta que se'ls fa ja no és una negociació, és directament la mateixa que se li va fer a Gaza o a Hamas fa uns mesos i la mateixa que es pretenia amb Ucraïna, que Trump era com, Ucraïna ha d'acceptar el que li ha proposat Rússia. No, això no és una negociació, era una rendició absoluta, no? Per tant, no podem parlar de negociació. L'Iran el que ha dit és, si continueu atacant i fent aquestes amenaces, què voleu que negociem?
Clar, Trump amenaça amb bombardejar centrals elèctriques, ponts... Això són crims de guerra sí o sí, o hauríem d'analitzar quin tipus de central elèctrica, a qui dona servei,
si on és el
pont...
Si són d'ús civil, és crim de guerra.
I si un país comet un crim de guerra, què passa?
Doncs ja hem vist que és res, perquè...
Sí, no, o sigui, que Trump ho pot fer, que ningú li vindrà... A què?
El que vull creure és que no passa res a nivell internacional si ningú s'atreveix a denunciar-ho davant dels tribunals internacionals, però com que els Estats Units no ha signat els acords d'aquests tribunals internacionals, no està sotmès a la seva jurisdicció, el que vull creure és que als Estats Units algú activaria a dins del seu país i que l'acabarien portant a judici a dins del seu país.
Però aquests tribunals, el Tribunal Internacional, si et, és a dir, no pot condemnar Donald Trump?
No.
Perquè no formen part dels
no
països...
No forma part de l'acord penal internacional, que és la que persegueix individus, sí forma part de la Cort Internacional de Justícia, que és de Nacions Unides, que persegueix delictes dels estats,
però,
però no persegueix
crims de guerra. No veuríem Trump que no pogués trepitjar França, perquè si trepitja França...
Per una ordre internacional, no.
Israel?
Tampoc. El que pot portar és perseguir a persones concretes dins de... Enteneu-me, eh? O sigui, la Cort Penal Internacional ha fet una ordre de captura a Netanyahu, però no al país. Aleshores, la Cort Penal Internacional podria arribar a emetre una ordre de cerca i captura a Donald Trump? Sí, jo ho veig molt difícil per tots els interessos internacionals que hi hauria, eh? Però si ell no trepitja mai un país signant de la Cort Penal Internacional, no el portaran davant d'aquella justícia.
Clar, com acaba aquesta situació? Hi ha un final possible que diguis, home, jo crec que després d'una bomba aquí, bomba allà, tal, això s'acaba d'aquesta manera. Hi ha un desllorigador més o menys plausible? Així com a Ucraïna, per exemple, seria, si Ucraïna cedeix X parts, és possible que es posin d'acord amb Rússia. Podria ser possible.
Podria ser possible, però no suposaria la fi real. És a dir, a la teoria de la pau, tu el que dius és que quan una negociació es perd només per desgast o per imposició de la força de l'altra, trigarà 5 anys, 10, 50, però allò no és una pau real. Per tant, si Ucraïna va cedint, d'aquí 20 anys potser Rússia li conquereix una altra, li envaeix una altra part. Això no és una solució. I jo crec que el mateix aquí. Per mi, des d'un principi vaig dir que passa perquè la societat israeliana i la societat nord-americana exigeixin un canvi en els seus règims. Això ho veig molt difícil. En el cas d'Israel ho veig molt, 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 molt difícil. En el cas dels Estats Units crec que estem anant cap a aquest possible canvi. Crec que cada vegada hi ha més veus dins dels Estats Units que diuen això no ens representa, no és el que volíem, ni tan sols és el que van votar molts dels que van votar per Trump, i és l'única forma que crec que podria acabar canviant.
Farem una pausa.
Netanyahu manté el suport a l'acció...
Sí, a Israel, el suport, ja no només popular... cap a Netanyahu, sinó cap a totes les accions militars que s'estan fent, continua molt fort.
Farem una pausa, però deixem saludar la Lídia Heredia, que és una de les víctimes d'aquesta bogeria trumpista, perquè cada dos minuts ha d'estar refrescant Truth Social, que és l'aplicació que fa servir Trump per llançar missatges. Lídia Heredia, bon dia, bona tarda, com estàs?
Bon dia, tingueu tots.
Avui t'has llevat amb un bon tuit de... allò per esmorzar fort.
Sí, de fet, sí, efectivament. Jo ja pensava que el TN migdia hauríem de fer alguna cosa, però se'l deuen haver trobat a sobre abans de llevar-me.
Però el d'avui, sí, Lídia, el d'avui és dels més forts,
home,
no?
Una generació que... sencera, una civilització sencera morirà aquesta nit, no està malament per esmorzar.
No, i ell no li dona cap... I, bueno, aquest cap de setmana hem tingut un gran escàndol aquí amb el llenguatge d'un dels seus anteriors.
Ara ja anirem, no te m'avancis, no te m'avancis.
No t'avanço, però vull dir que clar, el nostre llindar de tolerància també va baixant, i és el que es busca, no?, que ens costi cada vegada més escandalitzar-nos quan efectivament hi ha motius de sobres per fer-ho. I ho aconsegueix, eh?, perquè vist des d'aquí dius, sí, amb aquest tuit d'avui és fort, però és que ja ens ho esperem tot.
Farem una pausa i ens escandalitzem. Nou tuit de Trump dramatitzat. Ara venim.
Tot és possible un dia de partit. Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Encara queden entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Doncs sí, encara en queden. Ara el que et falta és sort.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i entra en el sorteig de 7.000 entrades per 25 euros.
Brindem perquè em toqui.
Com més collarins, més possibilitats.
Tens temps fins al 12 d'abril. No et perdis la festa del segle i mig.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua Reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I parlàvem amb la líder èdia de Donald Trump, que ha tingut un cap de setmana de Pasqua mogut, com a mínim a les xarxes socials. Declaracions polèmiques, tuit polèmic que hem dramatitzat amb la veu del Carles Debò, la nostra veu oficial. Això deia Donald Trump el diumenge de Pasqua al matí.
Dimarts serà el dia de les centrals elèctriques i el dia dels ponts, tot en un, a l'Iran. No s'ha vist mai res igual. Obriu el puto estret, colla de bojos, o viureu a l'infern. Ja ho veureu. Lluat siga Allà.
No sé què és el que em crida més l'atenció, si que un president dels Estats Units digui fucking straight, o parli de bojos bastards, o digui lluem a Allà.
I a Lídia. El to, no?
Que tu, a tu, de tot això, de tots aquests inputs, que són quatre línies de bogeria, què és el que et va cridar més l'atenció?
Home, sens dubte. És a dir, Trump diu d'això, d'aquest atreviment sec amb el llenguatge, d'aquesta manca d'empatia amb res i amb ningú, de la que ell fa gala molt sovint en els seus missatges, i aquest anar creuant totes les línies de les formes, no? Les formes, per més que a vegades se'ns semblin hipòcrita, serveixen per alguna cosa, també en política, no? Les formes, en el fons, retenen una mica el fons, però és que Trump s'ho ha patat tot, i ha patat totes les costures. Per tant, aquí, diguéssim, aquest tuit va, ja et dic, tots els programes del cap de setmana van anar d'això, perquè, a més, va aixecar crítiques dels seus adversaris polítics, però també de gent del seu partit i, sobretot, del moviment MAGA, no? I es va interpretar com una burla a l'islam, una burla agressiva, una falta de respecte i també una provocació política.
No és només alguns dels seus seguidors, sinó que hem fet un petit recull de tres influencers de la dreta més dreta nord-americana, alguns d'ells condemnats per mentir, un altre és un conegut antisemita que festeja amb el nazisme, i l'altre és Tucker Carlson, que és un senyor que va haver de plegar de la Fox, acusat de mentir, d'inventar-se notícies. Doncs tota aquesta gent que ha fet campanya per Donald Trump, atenció, hem agafat tres petits fragments. Aquest és Tucker Carlson dirigint-se a Donald Trump. Who do you think
you are? Tu qui et penses que ets? Tuitejant paraulotes al matí del dia de Pasqua? Cap president s'hauria d'enfotre de l'islam. No és la teva feina. És una burla, no de l'islam. És una burla del cristianisme. Tuitejar insults al matí del dia de Pasqua anunciant l'assassinat de civils i alabant Allah sense explicar res més? T'estàs enfotent de mi, de tots els cristians, perquè som cristians. No podem acceptar això. És malvat.
Això és Tucker Carlson. Aquest que sentirem ara és Alex Jones. Context. Aquest senyor van condemnar a pagar milers de milions de dòlars per dir que les víctimes d'un assassinat massiu, d'un tiroteig massiu, eren actors. Les famílies van denunciar-lo i va perdre el judici. Aquest és Alex Jones, un seguidor de Donald Trump de tota la vida. He does
look sick. Se'l veu malalt, s'embarbussa. Sembla que el cervell no està gaire fi. Hem de donar gràcies pel Trump d'abans. Ha passat per moltes coses, ha aconseguit moltes coses, i aquest és el Tram que recordarem. I estem tristos perquè això passa. Hem d'estar tristos per ell. No és divertit, no està bé, però ell ja no hi és. És així.
I aquest tercer és Nick Fuentes, que és un altre dels líders d'opinió de la ultra-ultra-ultra-dreta nord-americana després del tuit d'ahir. This is disturbing.
It's actually sickening. Això és preocupant. Em fa vomitar. No n'hi ha prou que estiguem en guerra amb l'Iran sense cap motiu. No n'hi ha prou que ens hagin enganyat sobre això. Però és que és el matí de Pasqua. És literalment el dia més sagrat de l'any i això és el que penges? No bona Pasqua ni Jesús ha ressuscitat. Res d'això? Not Christ is risen.
Nothing. Lídia, s'està produint una guerra civil o després tornaran tots al seu lloc?
Jo no aniria tan enllà. Primer hem de dir que aquí s'ajunten dues coses, no? Que és que aquesta de la guerra de l'Iran ha posat en crisi la seva política d'Amèrica primer, no? I ha contradit les seves pròpies promeses electorals, i després, efectivament, amb aquest tuit, amb aquestes referències a l'Islam, diguéssim que toca el moll de l'os d'una part dels seus votants, que és molt important, que és tot aquesta, no? Aquest cristianisme evangelista, que la seva relació amb ells ha sigut clau per la seva victòria. Ara, inferir d'aquí que hi ha una fractura real a la base MAGA, jo crec que és anar una mica massa enllà, perquè les enquestes no la donen. Les enquestes li donen una popularitat molt baixa en el total dels votants, però quan vas allò per segments, la seva base està sòlida. Com més s'allargui aquest conflicte, més possibilitats que hi ha que aquestes mica d'esquerdes creixin, segur. Però és que penseu que alhora la base, el maguisme és una fe, també, no? És un culte, moltes vegades ho hem explicat. Per tant, com que és un culte, també costa molt
de
trencar. Ara pensava que avui tindrem una petita senyal, que no és que sigui molt rellevant, perquè segur que guanyarà el candidat republicà, però avui hi ha eleccions per triar a la substituta d'una supermaga congressista, que era la Marjorie Taylor Greene,
sí,
a Geòrgia, i ella va plegar justament per desavinences amb Trump, perquè ha fet una campanya superlleial. Guanyarà el candidat republicà, que a més és un seguidor de Trump, però si el marge del demòcrata s'escurça una mica, doncs també veurem si alguna cosa s'està movent entre els votants republicans.
Però, Lídia, també és veritat que aquestes veus de l'extrema dreta més reaccionària als Estats Units, el que qüestionen principalment és la forma, al final. No el qüestionen al fons, no? Només un d'ells ha dit que com es pot anunciar un diumenge de Pasqua la mort de civils i d'innocents. Res més, no?
En el cas de la guerra amb l'Iran, jo crec que sí que qüestionen al fons una part d'aquests influenciadors, que a més tenen milions de seguidors. I n'heu posat tres de molt extrems, però el Joe Rogan, que té un podcast amb una audiència brutal i que no seria una figura tan extravagant com la d'aquests tres...
Hem anat a buscar només la galeria dels horrors amb Carson, George Jones i...
No, però vull dir que el que et dona una mica la mida de si això realment és una mica més general és que veus no tan extremistes, també l'estan... Jo crec que amb la guerra de l'Iran sí que hi ha molta gent, i sobretot pel tema d'anar a una guerra fora i pel preu de la benzina, no ens enganyem, Això és el que més...
Omplir el dipòsit se m'ha fet més car, no m'agrada aquesta guerra.
Exacte.
Sònia.
Lídia, hi ha hagut alguna reacció de les comunitats jueves? Perquè també ara és just el Passover, que és com la Pasqua jueva. No deixa de ser sempre aquesta comunió entre cristianisme i judaïsme, que als Estats Units és, també és un eix important. Doncs, jo no he vist les reaccions.
No. A veure, no hi he posat els ulls específicament, però diguéssim, no, en tot cas no haurà estat molt, molt evident perquè no hi és a nivell general. I és veritat que, com que ara la guerra a l'Iran ha posat a l'ombra una mica tot el conflicte a Gaza, tota aquesta part està com un pèl més apagada. Però no ho he vist, Sònia. Hola, per cert.
Hola. No t'ho preguntava, perdó.
No, anava a dir que avançarem una mica perquè avui la cosa va de religió i guerra, guerra i religió. Perquè no és només Trump, el seu cercle més proper també ha llançat missatges amb deriva religiosa els últims dies. Per exemple, durant la pregària de Pasqua a la Casa Blanca, l'assessora espiritual de Trump, Paula White-Kane, el va comparar amb Jesucrist.
You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us.
Et van trair, et van arrestar i et van acusar falsament. És un patró similar al que va passar-li a Jesús. Una pregària on Trump estava envoltat de líders religiosos. Trump, que Lídia sol referir a l'Iran com un règim teocràtic boig, i les seves mostres també de religió, d'allò de ultrareligiosa, són molt constants a la Casa Blanca.
Sí, esclar, el que passa que en boca seva no tenen cap credibilitat, perquè jo, Trump, no l'he vist anar a missa, més enllà dels funerals
de
o dels
molt
actes
concret,
oficials.
Sí.
És a dir, Biden no era de missa diària perquè no podia, però cada diumenge hi anava, te'n recordes?
Home, cada diumenge, i tant.
No
fallava,
Clar, per tant, això de Trump clarament és per interès electoral, perquè efectivament els evangèlics blancs, altres cristians conservadors, són un grup importantíssim dels seus votants, i la seva relació justament amb els pastors i els líders conservadors ha sigut clau per tenir aquesta base mobilitzada. Per tant, ell que no té ideologia, que no té... Una mica és allò, cavall guanyador. I jo recordo, si no recordo malament aquesta imatge a la que correspon aquest àudio que heu posat, és que gairebé el tocaven amb la mà, no? Una mica com, sí, com sí, si fos com... un culte. Un culte. Sí, sí.
Jo, és que jo precisament abans t'ho preguntava per això, perquè ja fa diverses dècades, crec que és de fa 20 anys o una mica més, que es va escriure un llibre, en Samuel Huntington, que es deia The Clash of Civilizations, no? El xoc de les civilitzacions com preveient que d'aquí unes dècades hi hauria doncs, aquest xoc. I ha estat molt debatut. Però sí que és cert que el que veiem, si analitzem les guerres internacionals, és que quan algun dels bàndols està perdent una mica de força, sempre ajuda a tirar de narrativa que aglutini. I una d'elles és la religió.
No, mira, mira.
Em semblava un error per part de Trump haver fet aquest tuit els dies de Pasqua, encara que només fos per mantenir aquesta... No, la pega que t'aglutina gent, sempre la religió ajuda moltíssim.
Va molt bé això que dius, perquè tenim un document del secretari del Pentàgon, el secretari de guerra Pete Hegseth, que va comparar el rescat del soldat nord-americà aquest cap de setmana amb la resurrecció de Jesucrist.
In that moment of isolation and danger, his faith and fighting spirit shone through. You see, shot down on a Friday, Good Friday.
Divendres Sant, tancat en una cova...
All of Saturday.
El diumenge de Pasqua recuperat. És com una realitat paral·lela, Eloi, això.
És una realitat paral·lela que els Estats Units no deu ser-ho tant.
No, allà és la realitat oficial, diguem.
Nosaltres també venim d'una concepció i una mirada tan social com dels nostres estats democràtics, no? Des de l'àmbit laic, absolutament laic, no? I als Estats Units el pes... De la religió i com la religió, i com que dèieu, no, que aglutina també ideològicament, és aquest element clau.
Per això estratègicament és molt desencertat fer aquest tuit amb dimarts de Pasqua,
sí, sí, sí.
De Pasqua trobo,
amb el no? dia, perquè... però no el contingut.
Clar, sí, però el dia et fa quedar com
no
molt hipòcrita
amb els seus interessos,
envers els interessos dels que et defensen, no? I dels que et fan costat, no sé.
Doncs això és el que la Lídia de... Lídia. De dilluns a divendres, dissabte i diumenge.
Que, per cert, la percepció, Lídia, aquí als Estats Units d'aquesta amenaça de Trump es situa real o com es viu?
A veure, aquí estem en el compte enrere com el món en general. Us he sentit una miqueta abans. Jo, de veritat, és que gastaria molt poca energia en especular sobre què passarà ja, avui veus? Abans de les 8 del vespre.
Ja ens ho trobarem.
És que és així. Bueno, si una cosa m'ha après en aquest any i mig, és això. Això es pot convertir en un Taco Tuesday, que és un dia clàssic als Estats Units el dimarts d'anar a menjar tacos, que és aquest Trump always chicken out, que és que Trump es farà enrere, o no. O pot tirar endavant, perquè està enfadat, perquè està frustrat, perquè està encoratjat per l'exitosa missió de rescat dels soldats nord-americans a l'Iran i creu que això... No? Ell és que ell ho va dir clarament. Ell creu en el seu instint i creu que tot això té molt a veure amb l'instint de qui està de comandant en cap. I bé, ho veurem.
I l'última...
Ara, també pensa amb el preu de la benzina i amb la crisi econòmica i energètica monumental que es desencadenaria si tot això passa.
Doncs per rematar el tema de la crisi de l'energia i del cost del petroli, hi ha una solució. Que això l'ofereix, Lídia, un dels principals líders de l'agència FIMA, que és l'Agència per la Reconstrucció després d'amenaces, i que ha explicat en un podcast que s'ha teleportat diverses vegades amb l'ajuda de Déu, i explica que una vegada va viatjar 50 milles des de casa seva fins a un restaurant, fins al punt que el New York Times ha anat a aquest restaurant a preguntar als empleats si havien vist un home teleportant-s'hi, i el titular del New York Times és molt bo. Hem preguntat a 10 empleats, cap d'ells té constància que hi hagi hagut un client que es teletransportés. És un oficial molt important del govern nord-americà i que ho assegura.
És el Greg Phillips,
sí.
És un oficial...
A veure si se t'apareixerà aquí a l'oficina, ara, eh?
Vols dir que arribarà a Washington?
No sé quin és el radi de teletransportament. Aquest va fer només 50 milles.
Sí. A més, va aparèixer en una Waffle House, que són una mena de cafeteries molt típiques, sobretot del sud del país, estan obertes les 24 hores.
I molt dolentes.
Bueno, sí, però és un moment d'emergència.
Ja, però, home, però ja, si et poses a teleportar-te, no sé, te la porta't al buit.
El Ritz, no? El Ritz.
Vaja, no sé.
Portin el Ritz. En fi, aquest home ja era conegut per haver-ne dit algunes d'altres, eh? I a part de ser un defensor de diverses teories de la conspiració...
Doncs ara mana.
Sí, que sàpigues que l'agència d'aquesta agència, no, d'ajuda no ha respost al New York Times per comentar l'episodi, vull dir que no sé si mana i li queden pocs dies, ja t'ho dic ara. Com continuï explicant que es teletransporta.
Si t'apareix a l'oficina, fes foto, que així quan et truquin del New York Times pots ensenyar-los.
Podré dir, aquí sí que hi està.
According to leader Heredia, he teleported to TV3 station. A Lídia Heredia, moltes gràcies.
Una abraçada
a tots. I que vagi bé avui, eh? Ja demà, a veure què ens expliqueu des dels Estats Units.
A veure, que ens vagi bé a tots, perquè això és global, eh? No us en salveu. Vinga.
Va, Lídia, gràcies.
Fins després, adéu.
I Son Endol, també gràcies per acompanyar-nos avui. Farem una pausa. Tu, Eloi, el següent tema, no sé si t'afecta o no, però la cosa va de calvícia, de l'alopècia.
Ja no hi ha solució. I que m'ha afectat, ara ja.
Potser arribes una
mica
tard.
No podem fer res més que portar-ho amb un somriure.
El titular és: l'alopècia ja no és només cosa d'homes. I en parlarem amb experts en la matèria.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico.
Eufòria!
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
L'Eurolliga de bàsquet es diu el Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Bernés Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguent efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Panathinaikos. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El 9 d'abril apuntis-ho a l'agenda, que sí. Ara té temps. I anirà?
Miraré l'agenda.
Miraré Montero.
Miraré l'agenda.
Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Provincia a provincia, escaños a Vox.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, Gabriel Rufián.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
8 minuts per 3 quarts de 5 de la tarda. A l'Eloi, això de l'alopècia el va agafar jove...
Els 30 llargs. Els 30 llargs, a més, jo anava amb el cabell llarg. Tenia un cabell llarg.
Ah, sí, tenies melena?
Ara m'agradaria veure una foto amb el cabell llarg, que ara ensenyaré.
De melena.
I llavors, un bon dia, aquelles clarianes que van apareguent, fins que un dia decideixes de dir, mira, doncs em passo la màquina i em tallo el cabell i comences a assumir una cosa que, en el meu cas, em sabia molt greu. O sigui, hi ha gent que ho porta més bé que d'altre.
És un problema per molta gent. Avui ja hi ha solucions, no? Hi ha molta gent que ho està revertint amb operacions, però fins ara semblava que era gairebé només una cosa d'homes. Doncs bé, cada cop afecta més noies joves.
M'estic quedant calva.
Igual me decís exagerada porque me veis de pelo largo y todo eso, pero me estoy quedando calva. O sea, cada vez que me peino, cada vez que me ducho, que se emboza la ducha.
Cada cop són més les noies que estan preocupades per la caiguda i pèrdua de cabell, Judit.
Hi ha moltíssims vídeos a les xarxes socials de noies preocupades perquè això, perquè quan es passen el raspall, cada vegada perden més cabells o perquè els cabells se'ls trenquen molt fàcilment. Moltes d'aquestes noies associen aquesta pèrdua de cabell al clean look. El clean look és un tipus de pentinat que s'ha posat molt de moda en els últims anys, que és fer-se cues o monyos amb el cabell molt apretat, sí. Allò que no quedi ni un bony, que quedi el cabell ben llis i lluent, no?
Doncs això no.
I això es veu que va fatal, i aquestes noies, això, no paren de fer vídeos preocupades, molt preocupades.
Els productes que s'hi han de posar...
Clar, perquè a més a més t'hi has de posar una mena de gel, tipus una gomina, uns raspalls especials per fregar-te bé el cabell, gomes que te'l tensin molt bé, i això està super de moda.
Hem vist molts vídeos a xarxes socials explicant-ho de noies que es queixen, que ho lamenten, que estan preocupades. Sí. Tenim en línia l'Andrea Convalia, que és la dermatòloga de l'Hospital Clínic. Doctora Convalia, bona tarda.
Bona tarda.
Confirmem que hi ha un augment de consultes de noies joves preocupades per pèrdua de cabells?
Doncs sí, és un augment que estem veient a consulta en els últims anys, no? Que cada vegada hi ha més noies preocupades per la caiguda de cabell, però no només això, sinó que realment estan presentant una caiguda de cabell, no? Com bé comentàveu, el clean look, doncs aquesta estirada, no?, de cabells enrere, això fa doncs que perdin densitat a la zona de les entrades, a la zona dels temples. Era una cosa que veiem habitualment en persones que es feien trenes, no?, al cabell, i aquesta tibava, no?, el pes de la trena, o bé rastes, o bé pentinats molt estirats, com per exemple les ballarines, però ara ho veiem molt més, no?, a gairebé totes les noies joves que tendeixen a fer doncs aquestes cues tan estirades que vulguis que no fan aquesta tracció, i per tant veiem aquest tipus de caiguda que es diu alopècia traccional.
Però llavors la causa és que el cabell l'estresses, en el sentit de que l'obligues a que agafi una direcció, pel que interpreto, o per als productes que s'hi han de posar per mantenir-lo?
Sobretot és doncs aquest estirament, perquè per fer una cua ben apretadeta, clar, fas un estirament del cabell i doncs després només de caminar, no?, i fer passes, el cabell va patint una petita estrabada cada vegada que dones una passa, pel pes de la cua i per l'estirament que fas de la fibra capilar, no?, i de l'arrel capilar. Això era una cosa que veiem, ja comentava, a ballarines, per exemple, no?, que també portaven aquest tipus de pentinat tan tibant, o amb gent que es fa trenes, doncs que també tenen unes trenes molt tibants i pesa molt el cabell.
Esportistes també he vist.
Esportistes
he vist també que ho porten.
Però clar, això, fins a quin punt un doctor, una doctora en aquest cas, ens pot dir no ho feu, o... És a dir, si fem això, segur que s'incrementen en moltíssim les opcions de l'alopècia?
A veure, això no va bé. Tenir el cabell tibant tota l'estona no va bé. I, de fet, és una de les primeres recomanacions, no?, que fem a les nostres pacients quan comencen a presentar pèrdua de densitat capilar a la zoneta de l'entrada. Sobretot s'ha d'intentar portar una cua més fluixeta, i si algun dia doncs es volen fer aquest pentinat, doncs no passa res. Però si és la tònica general, sí que hem vist que hi ha una relació amb la pèrdua de cabell. A tot això se li sumen moltes altres coses, perquè des de la pandèmia fins ara, les consultes per caiguda de cabell i per a fluvis crònics, que és això de que cauen els cabells més del que toca, també s'han augmentat. Doncs sabem que hi ha altres causes, com per exemple l'estrès, el món ha canviat en aquests últims anys, el tema de l'alimentació, doncs, que també és molt important, no? També veiem moltes noies joves amb problemes hormonals, i al final tot això fa un còctel que impacta en la salut dels cabells i que fa que nosaltres veiem molts més casos a consulta. No tots són deguts doncs a aquests pentinats tan tibants, però sí que veiem doncs molta caiguda de cabell amb noia jove.
Per tant, si ara tenim algú que ens està escoltant que diu, hòstia, aquest pentinat me'l faig cada dia, doncs aquí la doctora recomana que no te'l facis cada dia, no?
Exacte, intentar portar doncs gomes de cabell que no tiben, no?, que tenen una miqueta doncs de tela, no?, el que coneixem com els típics coleteros de tota la vida, no?, que no tiben tant el que seria el cabell, i deixar que estigui més suelto, no?, sobretot de la zona de les entrades, perquè si no, si estirem, doncs això, si anem a córrer amb una cua molt tibant, si passem el dia amb una cua molt tibant, doncs això a la llarga impacta, i com et comentava, això ho hem vist tota la vida, doncs amb esportistes, amb persones doncs que per la seva feina sempre necessiten tenir el cabell molt recollit, per exemple, gent que treballa a l'alimentació sempre ha tingut que portar el cabell molt recollit, no?, i tibant enrere, doncs això ja ho veiem nosaltres clàssicament amb aquests casos, però ara el que que passa és que és això, moltes noies joves doncs es fan aquest pentinat que es diu clean look, que és aquesta cua tan agafada, tan recollida i amb el cabell tan tibant, doncs que té aquest impacte.
Clar, doctora, però hi ha solució per això?
És a dir, quan et doncs comença a passar...
Quan ja veus que t'està clarejant, si pot fer clar. Alguna cosa o no?
S'ha d'evitar aquest tipus de pentinat, això sens dubte, i consultar l'especialista, perquè tenim avui en dia, afortunadament, diferents tipus de tractaments que adaptem en funció de la gravetat de l'alopècia de cada persona, que ens permeten recuperar els cabells. Per sort, en noia jove és molt més fàcil, perquè el fol·licle pilós no ha patit tant. Aleshores, podem recuperar, no és una alopècia que sigui reversible, sinó que quan pugen tractaments podem recuperar, en la major part dels casos, la densitat que s'ha perdut. Quan veiem ja doncs, una persona d'uns 50 anys, no? Una dona de 50 anys, 60 anys, que ha portat doncs, aquests pentinats tibants durant tota la vida, doncs sí que al final queda una petita cicatriu i doncs, no es pot recuperar. Ja s'ha de fer ja un trasplant capilar perquè només en tractament mèdic doncs, no podem recuperar el cabell perquè el fol·licle pilós ha quedat cicatritzat.
La doctora es troba amb consultes sobre aquesta qüestió, però hi ha un altre tipus d'expert que també se'n troba d'aquests casos. Hem enviat la millor cavallera del programa, el Gerard López, amb el Pep Casanovas, que diguem-ne que cavallera no en té, però en sap molt de fer de tècnic, a una perruqueria de Sabadell, la perruqueria Mariluz al carrer del Comerç. Gerard López, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I aquí amb la Mariluz, no sé si heu estat parlant d'aquest tema i si ella també s'hi està trobant molt amb aquesta experiència de cada cop més clientes que tenen por de perdre els cabells.
Doncs el cert és que sí, sí, per això som aquí, i de fet, a mesura que anàvem escoltant les informacions que anàvem donant, la Mariluz anava fent que sí amb el cap tota l'estona, perquè realment això t'hi trobes, oi?
Anem a una.
Sí, 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 és cert. Cada dia més... Hola, bona tarda primer. I això que cada dia pues, el jovent en general, les noies, pues, acostumen a dur aquelles cues superpentinades i, clar, tanta fricció i l'atracció cap al darrere, acompanyat de productes que acostumen a deixar una miqueta de residu per aportar al cabell la fixació necessària, pues, clar, ens trobem amb noies que del temple, com diu la vostra companya, al front, comença la densitat comença a baixar. A vegades pues, nosaltres els hi recomanem pues, deixar tant el cabell per anar a dormir, raspallar-lo una mica, el rentat, pues, si et poses força producte, pues, que sigui el necessari i, sobretot, quan menys residus tingui el producte, pues, més feliç viurà el cabell. No?
Clar, tu, Mariluz, fa molts anys que tens aquesta perruqueria.
Pues sí.
I els últims anys ha canviat molt la manera en què les clientes venen?
És una passada, porto 43 anys a la meva pelo, però és que porto des de petita i saps allò que a vegades venia una senyora amb una alopècia andrògena o gent amb la caiguda estacional, però és que ara tinc clientes amb una melena, per exemple, per sota el pit i té com 5 fases de cabell, no? Quan és, això és una cosa que no hauria de caure tant, però el que diem, el canvi, jo suposo que també la calor, tot... no sé, o el cos està raro o... no sé, no vull pensar que sigui el Donald Trump.
No, Donald Trump també s'està quedant cal, però passa que ho dissimula. Doctora, com podem distingir si la caiguda de cabells és, entre cometes, normal o si hi ha un problema? Perquè entenc que perdre de tant en tant algun cabell sí que és normal.
Sí, tenim èpoques de més caiguda, no? Que clàssicament sempre dèiem que si a la primavera, que si a la tardor... Ara tot això s'ha desvirtuat i veiem caiguda de cabell al llarg de tot l'any. Però quan la caiguda és més de l'habitual i tots més o menys tenim en ment, no? Quan ens sol caure... Habitualment es diu uns 100 cabells al dia, però a vegades pot ser una mica més, una mica menys, perquè el cabell és cíclic i es va recanviant. Doncs jo recomanaria sempre consultar. Darrere la caiguda de cabell hi poden haver moltíssimes causes. En noies joves, no?, que anàvem comentant, des dels pentinats a una falta de ferro, no?, una falta de certs minerals, també poden ocasionar caiguda de cabell, una alteració de la glàndula tiroides. Això ho veiem moltíssim a consulta. De fet, jo, quan venen a visita, el primer que faig és demanar una analítica, no?, per veure, doncs, internament, si és que hi ha alguna causa directa de caiguda. I a vegades veiem que les analítiques estan perfectes, però no per això podem descartar patologia. I sabem doncs, que a l'estrès dormim malament i també certs problemes hormonals que no aconseguim determinant paràmetres analítics a vegades també estan impactant moltíssim a la caiguda del cabell. Estem veient molta noia jove amb el cuir cabellut molt gras, amb descamació, amb caspa, amb tendència a granets a la cara, que les analítiques els hi surten perfectes, però en canvi tenen un patró que anomenem, no, de hiperandrogenisme, no, un excés d'activitat de les hormones. I això és una cosa que vèiem abans, no, en casos més concrets, i que últimament estem veient moltíssim, no? I òbviament l'alimentació segur que té moltíssim a veure, no, no només si mengem bé o malament, perquè si ja mengem bé, a vegades és que el que mengem, no, les fruites d'avui en dia, no, els hidrats de carboni d'avui en dia, no són els mateixos que, doncs, per exemple, el blat, no, de fa 30 anys.
Ja, però llavors què hem de menjar?
I segur que tot això està impactant moltíssim, també, amb el tema hormonal. I llavors aquí tenim un còctel de causes, ja, no, ja, de caiguda de cabell, que per això és important. Quan cau molt, consultar l'especialista per individualitzar i veure quina és la causa d'aquella persona, no, de la caiguda d'aquella persona, i posar-hi un tractament adequat a temps, perquè quan deixem passar el cabell que perdem, doncs si posem un tractament aviat el recuperarem. Clar, però si ens esperem molt no el podem recuperar igual.
I els productes que ens posem, perquè fa molts anys que parlem de l'obsessió de les noies joves per la skin care, no? De fer-se productes i cremes a la cara, però això als cabells també passa, és a dir, cada vegada tenim més xampús, més gels, tints, tot això també influeix, aquesta amalgama de productes que ens posem als cabells, també influeix aquesta pèrdua de cabells?
Doncs encara no hi ha dades específiques, no, de certs productes i com impacten en l'alopècia com a tal, excepte en un tipus d'alopècia que coneixem com a alopècia frontal fibrosant, que consisteix en que progressivament es van perdent les celles i la línia d'implantació va anant poquet a poquet endarrere, que aquí sí que s'ha relacionat una mica amb el cosmètic facial. Però tots estem d'acord, i també ho ha comentat, doncs, la companya, no, que tots aquests residus que deixem al cuir cabellut tenen un impacte al fol·licle. Aleshores, hem d'intentar retirar-los. A vegades corre, no, la llegenda urbana de que no s'han de rentar els cabells tan sovint, i és al revés. Sobretot, per exemple, ara a la primavera, on no només es dipositen els productes que apliquem sobre el cuir cabellut i sobre el cabell, sinó, per exemple, el pol·len. No?
Cada dia ens hem de rentar amb xampú?
Doncs depenent de l'activitat física de cadascú, si algú va a córrer cada dia, jo sí que recomanaria que rentés el cabell cada dia per retirar, doncs, l'excés de suor. El suor sempre va acompanyat de greix, i al final tots tenim interioritzat, no, que la pell de la cara la tenim que rentar cada dia per retirar, doncs, l'excés de producte,
doctora,
l'excés de greix,
estic,
no,
veient,
i tot el que s'impregna.
Estic veient moltes cares de sorpresa aquí,
no,
eh?
No, perquè jo estava preocupada,
estem
perquè cada dia...
Estem veient moltes cares de sorpresa, clar, de dir, ah...
Clar,
ah,
jo cada dia me'l rento, sí, sí, i pensava que ho feia malament. Sí,
què diu l'experta, la perruquera?
La perruquera diu que, sí, que el que diu la doctora, s'ha de rentar quan tinguem la necessitat. Això sí, no amb un sabó massa astringent ni massa, saps, allò que faci malbé al cuir, pues no. Però si tu has suat i t'has posat producte, evidentment, millor retirar-ho. Avui parlava amb la vostra companya, diu, és que clar, jo inclús li deia, quan vagis a dormir és recomanable deixar anar el cabell i raspallar-ho, una miqueta, però no per res, per treure, pues, la mica de tot això que portem. I ella em comentava, és que sent brut el raspall. Dic, pues, tot això és el que et queda al cabellut si no ho raspallem.
No, però, a la nostra companya li preocupa més el raspall que el seu cap. També
us dic una cosa. Totes, quan hem anat a escola, jo ja tinc 60 anys i hem anat a escola, ens han fet una cua. Què passa? Sí. Aquella cua no era tan perfecta, tan clean, no? Aquest efecte tan polit. Però totes hem portat cua a escola. L'únic que a la tarda vespre te la treies i la mare o la iaia qui te la fes, pues, no quedava tan apretada, no?
Maribel,
com ara.
Quin és el pentinat de moda últim que estàs fent, que diguis, hòstia, això ara no m'ho havia vist a venir, estic fent no sé què?
Pues mira, ara venint la primavera i tal, pues ara quan comencem a tenir caloreta ja comencen a dir, treu-me aquests aquí darrere, que em fan nosa, saps? Mm. Però bueno, la persona que demanda la seva melena, pues melenes i escaladets i més fresquets per ara a l'estiu, i bé, molt bé.
Tens molta clientela un dimarts a la tarda?
Pues mira, avui, com que venim de Setmana Santa i ja han fet el push allà la setmana passada, aquesta tarda estic tranquil·la. I, de fet, m'he deixat l'agenda una mica tranquil·la perquè estava jo nerviosa, saps?
Oi. Ai. Però ens pots dir quina és la primera clienta que tens avui? Perquè així li diem el nom per la ràdio, estarà contenta.
La primera clienta que he fet aquest matí és la senyora Conxita.
Home. Doncs la senyora Conxita avui ha sortit estupenda de la perruqueria de la Maribel.
Estupenda, t'ho asseguro que
sí. Home, la Conxita, aquesta tarda anirà a comprar... I totes li diran, oi, que has passat per la Mariluz.
Clar, això és nota,
sí,
eh?
Clar que sí.
Mariluz, Gerard, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
I a la doctora Andrea Convalia, també moltes gràcies per atendre'ns. Farem una pausa i els millors pentinats de Catalunya Ràdio en directe aquí. Qui són? Els descobriu ara.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les...
Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
De maig a juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca als llocs més emblemàtics de l'Empordà i Girona. Amb concerts imperdibles d'artistes com Morat, Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Els Amics de les Arts, La Ludwig Band, Sidoní, Cupido i molts més. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Barcelona Film Fest arriba a la 10a edició. Podreu gaudir de les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics i col·loquis amb els convidats al festival com Willem Dafoe, Fatih Akin, Lolita o Hombres G, entre d'altres. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pots tornar a dir el que acabes de dir, Roger Carandell?
Perquè em dius, on és tothom?
On són la Juliana i la Marta?
La Marta està acabant d'escoltar una entrevista de Bat i el que han publicat fa poca estona, los 40.
Hem d'analitzar. O sigui, és breaking news.
No, sí, ho està fent. I la Juliana, ni idea, espero que estigui bé.
De quan és l'última comunicació que tens amb Juliana Canet? Podem dir de quan és?
No, d'aquest matí.
Però hores.
Sí.
Vull dir, podria haver anat a França i no saber-ho.
És que jo crec que fins i tot era prop de França, mira què et dic.
Home, jo a Instagram l'he anat seguint aquests dies. I...
Ah, sí, que estava en una casa
molt
xula.
Molt xulo, dic, a veure si s'ha quedat allà.
És veritat. L'última comunicació encara no havia tornat.
No, encara era com allà. Llavors no hi ha més... No hi ha hagut cap però, altra
dir,
comunicació.
Però ja que no surti d'aquí avui, eh?
Sí, vaja.
A aquesta hora encara n'hi ha.
Jo a les 6 estaré a punt. La Marta també. I la Juli espero que també estigui preparada per venir.
Però avui anem molt post-vacances, de repassar què ha passat durant les vacances, o amb què anem avui?
Bueno, teníem molta cosa acumulada i al final l'has de triar, perquè el temps és limitat.
Sí, avui heu tingut problemes per fer el guió. Hi ha dies que costa
sí,
més,
sí,
no?
Sí, de fet, ja tenim pràcticament hipotecat el programa de demà. saps?
Perquè
ja han passat tantes coses.
El que no m'hi cap avui, per demà. Ah, ja
per demà hi veurem, perquè si hi ha actualitat hi ha coses que ja es perdran. Que això passa, que prepares coses
greu,
que no surten mai a la llum.
Passa.
I tenim una carpeta que és com el cementiri d'elefants, amb tot de temes que s'han preparat i mai sortiran.
I anava a dir, que ja no es poden fer.
No, i mira que t'havien quedat bé i dius, hòstia, això era guapo,
no pots guardar, clar.
Te'l fas a casa, sí, fa molta il·lusió. Obres l'ordinador, allà al menjador...
I el recites.
I el fas en veu alta.
Si un dia el trucaré, fes-me un tema d'aquests que no heu pogut fer.
Perdona, això és línia de negoci.
Jo ho veig. Clar.
Vostè vol un que no surti personalitzat dels temes que no s'han fet?
Pagui.
Esculli un número, senyor.
300 euros.
Ja, com a ràdio pública queda raro, no?
No, ja, poder no es pot monetitzar així, això, no?
Mira, això és de fa 2 anys que hagués estat boníssim, però no van tenir
temps. Si és de fa 2 anys, 100 euros. Ja. Si vol la Juliana i la Marta, ja són 250. No, que és un full de tarifes.
Si vols que el fem al menjador de casa teva,
home, doncs ja,
llavors
ja,
sí que puja una miqueta.
No, desplaçament i dinar.
Sí, gasolina.
Hi ha gent que pagaria molts diners,
sí,
ho saps,
i
oi?
I quilometratge, i dieta.
No, estic pensant que també hi hauria gent que pagaria perquè els hi fessin un cotxe.
Segur. Pues, mira, de fet, hi ha gent...
diners per entrevistar algú, de dir... Col·loca'm aquest.
M'han demanat allò de dir, hosti, tu un amic que es casa li faries un cotxe...
Una superidea.
És boníssima idea.
No? Clar, però bueno, d'entrada que no ho podem
monetitzar-ho.
Per això, per una banda, i l'altra, que és que, clar, aquell vehicle és un plató mòbil que no podem anar traient a l'Eloi
sol, no va l'Eloi sol, que això és un dels grans secrets de l'Eloi.
No, sí. Ja.
Ah, carai.
Sí, dos companys que van a darrere. A darrere del tot.
Doncs avui, a aquesta hora de la tarda, us podem assegurar que a les 6 ja que no surti d'aquí, el que encara no sabem és si la Juliana Canet és en territori català ja o no.
Correcte, esperem que sí, si algú la veu, que ens avisi.
Això, aviseu-nos.
Assegurem una cosa. El proper cotxe és amb... Francesc Garriga.
Oh!